Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Benvingudes, benvinguts, ben retrobats tots plegats. Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela. Bona tarda.
Bona tarda.
Aquí estem, com sempre, preparats i disposats a compartir amb vosaltres una estoneta, explicar-vos el que sempre us expliquem, forces coses, les màximes que podem, perquè, clar, a mitja hora dona el que dona. Avui, per cert, parlarem amb el Dani Juera, de Futbol Internacional, evidentment de l'Eurocopa i també de la Copa Amèrica.
A veure aquí què li diu la bola de vidre que té,
a veure què ens diu la bola de vidre, sobretot en el partit d'aquest vespre, a les 9, entre Espanya i França, perquè Espanya fa d'equip...
Equip local, diguéssim.
Local, exacte. Bueno, jo va fer-ho l'altre dia, a Alemanya, amb l'Alemanya... Espanya, no, era Espanya, Alemanya, i curiosament Alemanya feia d'equip visitant.
Veus?
Diu,
això què?
No és profeta en su tierra.
Com va això?
Sorteig.
Ah, va.
Sorteig. Perquè, a més, és que tenen aleshores les avantatges de, per exemple, utilitzar el vestidor de l'equip local.
Ah, caram.
Que sempre el vestidor de l'equip local...
És més maco.
Home, és molt millor que el de l'equip visitant, tot i que ara hi ha els nous estadis, però, bueno, sempre és millor anar al vestidor local perquè, evidentment, té altres coses que potser els visitants no tenen, no?
Potser sauna...
Petit
gimnàs.
I tant.
Molt bé, ahir va començar, i ja us ho deien... El Gran Prix. Primera entrega.
Doncs sí, la primera entrega d'aquest Gran Prix del Verano, el primer duel, aquest concurs presentat per Ramon García i que ja lidera, doncs, a la seva tornada. Això sí, amb una dada menor, si es fa la comparació amb el 2023, aquell any, l'any passat, es va convertir en el millor estreno o la millor estrena de l'any. En aquest cas... doncs ha tingut una molt bona acollida. Les coses
és que és molt familiar.
Sí.
Clar, i s'ho mira també la canalla, que ja fa dies que estan de vacances.
Bueno, i la vaquilla, i la conya...
I els ninots que surten per allà.
Els ninotets aquells que surten
no
i tal.
No vol dir Ramon García com
no, home,
a ninot,
per
veure.
Per favor, faltaria més.
Sí, també es va imposar durant la seva franja d'emissió a Supervivientes All Star, l'altre format estrella de la parrilla d'estiu, De la graella, vaja.
Correcte. El Gran Prix, 1.531.000 espectadors, i el Supervivientes All-Star, que aquest és programa de Telecinco, 1.323.000. Cal recordar que, evidentment, ahir... no hi havia futbol, ni que no hi havia coincidència, perquè, clar, si tampoc haguessin fotut el Gran Prix, per exemple...
No, és que no l'haurien fet perquè ho fan per la primera cadena, no?
El Gran Prix, sí.
Televisió Espanyola
i el
futbol.
També.
Clar.
Bueno, el minut d'hora i se'l van dur la ruleta de la suerte, Antena 3, a les 2 de la tarda, 56 minuts, pràcticament a les 3 de la tarda, 2.472.020 espectadors, 27,3% de share, però fixa't bé, 2.472.000,
sí.
Que és una autèntica...
A vora de 2,5 milions.
Sí, una cosa tremenda. Pràcticament una mica menys que els dos programes, Gran Prix i Supervivientes.
I el nou encierro, el Vive San Fermín, 40,8%, 640.000 espectadors i espectadores.
Que Déu-n'hi-do.
I ara parlem de la Isabel Pantoja.
Sí, anem a comentar que es veu que... Això és una sort, Però mira, pot passar i de fet passa. Aquí no penses que tens un tio en Amèrica que deien i que et deixa una...
Jo que sàpiga no en tinc cap,
Una deixa...
Sí, una deixa.
pobre Jordi Pujol, que
s'ha
quedat vidu.
Sí.
Bé, doncs resulta que herència sorpresa per a Isabel Pantoja.
Podria rebre una herència milionària en una zona privilegiada que doncs resoldria tots els seus problemes econòmics que sembla que ser. Això ho ha explicat al programa de Telecinco Fiesta, o és una zona madrilenya on hi hauria aquest cèntric pis que és d'una persona molt propera de la cantant que li hauria pogut deixar en herència en el seu testament, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, el programa Fiesta va revelar doncs que seria una solució final pels problemes econòmics que es veu que en té i de...
Però ja fa temps, d'això.
Gruixut. La Isabel Pantoja, a més, tampoc acaba de fer
no.
Net ni físicament ni tampoc quan fa espectacles.
No, la cosa no funciona.
Bé, a través de... d'un desplaçament dels reporters, reporteres, a un cèntric barri de Madrid, concretament, i molt de moda, el barrio de Chueca.
Clar, hi ha molta gent perquè hi ha la Fiesta de l'Orgullo, eh?
Ah, això mateix, això mateix. Doncs...
Hi hauria aquesta vivenda.
Sí, jo he vist les fotografies i la veritat...
No, fa
molt de goig. Ah. Fa molt de goig, tenint en compte que és aquesta vivenda al barri de Chueca, que ha estat deixada, o podia haver estat deixada en herència, a la Isabel Pantoja. Mm. Una casa que, en principi, val 1 milió d'euros. Val.
I d'aquí?
I ara aquí expliquem de qui era aquesta casa. A més, un gran, i això t'ho dic perquè ho sé, gran amic d'Isabel Pantoja.
Uh-huh.
I solament sent un gran i estimant-te molt amb una persona, li pots deixar una herència d'aquestes característiques, a banda de que també moltes cançons, la lletra, és d'aquest senyor que es diu Juan Gabriel.
El mexicà Juan Gabriel. Clar, si el vengués, doncs podria sanejar tots els seus deutes.
Uh-huh.
Un pis exterior, 7 balcons...
Una brutalitat.
Que donen al carrer...
Tots ells.
Porta un quant temps ja tancat, eh? Perquè es veu així molta pols a les seves finestres. També deuen fer obres per allà, com aquí a Andorra, eh? Jo també tinc de pols a les meves finestres.
Segurament.
I un pis molt gran, així que... pot ser que...
És un pis immens, eh? Perquè a més fa cantonada. O sigui, és una cosa brutal. I a més, és un estil, una decoració i uns colors que es veu que li agradaven molt a la Isabel Pantoja, que ja el coneixia.
Ja hi havia anat
en moltíssimes ocasions.
Clar.
I que doncs estava una mica fet i pensat per ella, per l'estimació que li tenia el Juan Gabriel. Sí.
Doncs res, a veure què farà, si anirà a viure,
bueno,
o se'l vendrà.
Hi ha un altre tema.
Si l'hereda.
Hi ha un altre tema.
Quin?
I és que hi ha un hereu universal que doncs també podria estar, diguem-ne, movent el que s'ha de moure
per quedar-se a ell
com heredero universal.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. Futbol internacional amb Dani Juera.
Molt bé, doncs anem a parlar una miqueta de futbol internacional, centrant-ho bàsicament amb la Eurocopa, que avui arriba a les semifinals, i també una mica amb la Copa Amèrica, que està passant almenys aquí a Andorra, i m'imagino que a Espanya, doncs amb més pena que glòria, sincerament. Anem a saludar el Dani Juera. Dani, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bona tarda, com estem? Tot molt bé, vosaltres?
Bé. Mira, anar fent, i anar passant les hores i esperant les vacances, noi.
Sí, a més avui un dia raret, així, ha fet sol, núvol,
correcte,
sol...
Correcte, sí.
Jo també marxo ja també diumenge, o sigui que també estic desitjant ja.
Te'n vas de vacances?
Me'n vaig de parranda.
Per tant, avui serà l'últim dia que podrem xerrar amb tu, eh?
De juliol gairebé, ja hauria de ser ja a final de juliol, l'altre dilluns, del 23, em sembla que és.
Doncs, bueno, doncs ja ho farem. Cap problema. Sí,
o si
problema.
No, des de la platja, des de la platja, cap problema.
Ah, bueno, si vols et truco a la platja i...
Home, no hi ha cap problema.
Bueno, doncs també, no, també.
No. Sí, amb perquè... una cervesa encara es pot fer millor ràdio.
Oh, i tant que sí. Tu diràs, a la platja, amb, com bé dius, amb una cerveseta, prenent el solet i tal, escolta, també es pot fer informació,
Correcte.
Bueno, Dani, aviam, que avui tenim la primera de les semifinals de la Eurocopa.
Sí.
Avui tenim aquest Espanya-França i bé, després doncs de que tant espanyols per una banda com francesos doncs superessin els seus respectius partits, un ho va fer contra l'equip anfitrió, Alemanya, i l'altre contra el Portugal de Cristiano Ronaldo.
Correcte.
Però vaja, jo no sé, suposo que estaràs d'acord amb mi i suposo que amb moltíssima gent de que Espanya és la selecció que millor juga al futbol.
Almenys durant aquesta Eurocopa, sí. Jo estic d'acord amb una frase que va dir ahir José Mourinho, que va dir que la sorpresa és Espanya. Jo estic d'acord. D'acord, sí, perquè al final, entre els candidats a guanyar-la a principi d'Eurocopa, no estava ni la cinquena ni la sisena amb apostes. O sigui, la gent no hi confiava gaire. Llavors, el senyor de la Fuente ha fet canviar una mica la idea de la gent i ja està entre les favorites, però... Ostres, sí que jo també veig com una sorpresa, una mica.
Bueno, el cas és aquest, però si aleshores ara analitzem una mica el que ha fet o està fent França i el que està fent o ha fet fins que ja Espanya el va enviar... Bueno, no el va enviar a casa seva perquè ja hi eren, però a Alemanya dius, bueno, quina decepció, tant per una banda com per l'altra.
Sí, al final el quadre no va ajudar gaire perquè els quatre que tenien que estar a les semifinals estaven en un quadre i a l'altre quadre estaven quatre que no hi tenien que estar.
Llavors, això també és algo que ens ho podríem o s'ho podríem plantejar, no? De que quan comencen a fer aquestes històries i aquests sortejos i tota aquesta... Bueno, tot això que fa en aquest cas la UEFA, doncs es podria pensar una mica més, no? Perquè la cosa quedés, per lo que fa als grups, una mica més igualat, no?
Mai serà just per tothom.
Yeah.
Mai. Yeah. Mai. Per, hi ha gustos, colors. Jo també pues, m'agradaria que després de grups tegin un sorteig és que hi entressin els primers en cap de sèrie, els segons en un altre bombo, i es quadrés tot molt millor.
Clar.
Jo seria el que faria després de cadascú que faci el que vulgui. Però és que igualment no seria just, llavors és cadascú que li agradi el que li agradi. A mi m'agradaria això, doncs mira, tu t'ho agradaria potser més d'una altra manera. Mm-hmm. És normal. Però bueno, que tot i així, si veiem una final França-Inglaterra o una Espanya-Inglaterra o una França-Holanda, els quatre equips són bastant bons. O sigui, tampoc serà una... No serà contra Turquia o Suïssa. No serà tampoc descafeïnat tot. O sigui, una final Espanya-Inglaterra, maca serà.
Sí. De tota manera, et dic una cosa. Clar, no serà una Espanya-Suïssa ni una Espanya-Turquia, per dir-ho alguna cosa, d'un França-Turquia o un França... Jo què sé, Suïssa o també aquests que ho han fotut molt bé, Àustria, no? Perquè són equips que no comptaves absolutament per res. Àustria ha jugat molt bé, Suïssa ha jugat de conya, és més, jo crec que no es mereixia quedar eliminada, i per altra banda, Turquia també ha jugat molt bé. Vull dir, són equips que no s'espera gran cosa, però cony, a l'hora de la veritat et demostren doncs, que juguen al futbol, poc o molt, però juguen.
Sí, han competit, que al final és el que demana una selecció petita, no? Pues competir, almenys ficar-ho difícil, no?
Clar.
I les tres que has comentat podien estar perfectament a les semifinals, però perfectament. Uh-huh. O sigui que en aquest cas estic d'acord i sí, podien haver trobat unes semifinals de Turquia contra Suïssa, perfecta. O Eslovàquia contra Suïssa, o sigui, sense cap problema. I mira, al final els equips grans pues, tenen jugadors molt grans i que marquen les diferències i de sobte et fan una jugada, t'empaten... Ja la moral se'n va cap a baix i te remunten al partit. Això ha passat.
Bueno, què podem esperar avui aquest partit que jugarà a les 9 del vespre a Múnich entre Espanya i França, tenint en compte el que ha fet Espanya i el que ha fet França? Què podem esperar d'aquest partit?
Jo crec que pocs gols. És el que m'anticipo a ficar, pocs gols, perquè... França ha defensat molt bé.
Sí.
Molt i molt bé. I això vol dir que a Espanya li costarà molt atacar la defensa francesa.
Uh-huh.
Però haurem de veure també el nivell d'Mbappé, a veure com arriba amb la màscara i tal, perquè no ha de ser còmode portar la màscara.
Evidentment.
A veure com arriba.
Evidentment.
I per altra banda, també les grans baixes d'Espanya. Al final, sí. Jo crec que la clau serà el duel d'Mbappé i Navas. Crec que és un... Mira, potser de la llista de la Fuente potser és la pitjor decisió.
Sí, perquè sembla ser que jugarà Jesús Navas, no?
Sí, no crec que jugui Nacho. Bueno, em sorprendria bastant que fiqui Nacho, tot i que podria ser millor solució que ficar Navas ara mateix a Nacho, o a Vivian de lateral.
Ja, mira, perquè... jo estic veient aquí una possible alineació en la qual, doncs, hi ha Unai Simón, Jesús Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Rodri, Dani Olmo, Fabián, Lamin Yamal, Morata i Nico Williams.
Aquesta és l'alineació que hauria de ser per lògica, però... Mm. Jo no descartaria que de repent, no sé, a mitja part se la canvi i fiqui a Vivian o Nacho de lateral esquerre o d'inici.
Yeah.
I si veiem que anem perdent, doncs ficar Navas, que és ofensiu. Mm-hmm. Jo crec que Navas-Mbappé pot ser un duel molt, 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 no sé, molt descafeinat. O sigui, jo crec que pot passar-li per sobre a Navas. Té la seva edat, no té el físic com per defensar-lo a cos... clar, a més de substituir el millor lateral d'Europa ara mateix, al menys de la temporada segur, llavors jo crec que estarà la clau en aquest lloc, depèn del que faci de la Fuente. Jo crec que si fica Navas serà un error, si fica Nacho o Vivian, jo ficaria Vivian i que està enganxat a l'Mbappé.
Sí, sí.
Aquest és igual.
El que tu penses, ho pensen la gran majoria de periodistes que en aquest cas doncs estan amb el tema aquest que Navas, millor Vivian, més que Navas... Sí. Bueno, sí.
Però clar, llavors perquè el portes, no?
Clar, sí. clar.
Per què el selecciones? Llavors porta Pedro Porro, porta un altre lateral, que t'hagi fet millor temporada,
clar,
llavors que falla Carvajal, que el fiques, però clar, si estàs pensant en no ficar Jesús Navas és perquè l'has portat per no sé, per fer equip, perquè és un jugador veterà, tu mig compro. Va, si ho has fet per això, i al final de l'Eurocopa ho dius, ole tus huevos. Llavors sí. Ara ho has de dir.
Bueno, doncs ja veurem què passa, perquè lo lògic per futbol i tal, fora que es classifiqués, jo crec, i aquesta és la meva opinió, que Espanya guanyarà França, això és el que jo penso, però evidentment també pues, els francesos tenen les seves cartes i també doncs, allò que... tampoc es pot sortir amb massa optimisme, no? Perquè dius, escolta,
són bons, també. Clar,
són bons i hi ha jugadors molt, 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 molt importants en aquesta selecció i que et poden fotre un gol i et quedes amb un pam de nas, no? Vull dir...
Sí, ara mateix, si fiques el trient Mbappé, Dembélé, Griezmann...
Imagina't.
Hi ha poques seleccions, potser Brasil és l'única que es podria assimilar a això, eh? Sí, i la Mini i Nico estan molt bé, però hosta, per nom aquests tres, ojo, eh?
Sí, no hi ha... Sobre, i a més, ja no solament pel nom, sinó també per l'experiència.
Sí, clar.
Perquè, clar l'experiència de la Mini i l'experiència de Nico Williams, clar...
És zero.
És ara, que ara l'estan agafant l'experiència.
Clar, debuten ara.
Sí, per això. Bueno, i demà tenim el Països Baixos, Anglaterra.
Aquest pot ser de tot. Aquí pot passar de tot. Aquí no ficaria... No, mira, la gent que us estigui escoltant, no aposteu en aquest partit.
No?
El meu consell, no. No, perquè són dos conjunts superirregulars que no han jugat a res durant l'Eurocopa.
Sí.
Han sigut xispazos de jugadors top del que tenen.
Sí.
I tenen una defensa que fa igual els dos. No pot ser... Pot ser un drama. Ara, aquest sí que perdé més gols. Aquest sí que perdé més gols. Bueno, després ens equivocarem o no. Però aquest, si tinc que apostar, jo apostaria per Koeman, perquè em cau molt bé.
Et cau bé, Koeman, no? I a més amb l'element que se li va emportar al Barça, quan hi va ser-hi, que tampoc no s'ho mereixia ni de bon tros, per fer el que van fer i que doncs, tampoc tingués una solució extraordinària a fotre fora a l'amic Ronald Koeman, no? Bueno, ja veurem què passa, doncs, també demà, també a les 9 del vespre, d'aquí ha de sortir, doncs, la final. Què? Espanya-Anglaterra?
Espanya-Països Baixos.
Espanya-Països Baixos, que seria la repetició del Mundial de Sud-àfrica.
Sí.
Ni mà ni menys, no?
Ni mà ni menys, una revanxa. Una revanxa, sí.
Bueno, doncs pues estaria bé. Bé, com deia, ja veurem què passa amb aquest tema. I parlem una miqueta de, ho deia al principi, d'aquesta... A veure, jo tampoc ho he seguit perquè els partits són de la matinada, com m'imagino que, no sé si n'has vist alguna de matinada.
En directe no.
Jo tampoc. Cap. Però sí que ja quan els han donat a unes hores més, els han repetit, vaja, a unes hores més normals, algun partit he vist. Però en general, ho deia al principi, Dani, em sembla una Copa Amèrica molt descafeinada.
Molt. Molt per noms.
I això molt que juga perquè... Colòmbia,
Sí, correcte. Sí, molt per noms, molt per el fiasco de Brasil.
Sí, oi, tu, quin desastre.
Crec que és un desastre, no, és que no jugaven a res, però que he vist, el poc que he pogut veure ha sigut un desastre. Es valien de que Vinícius tingués un bon dia i ja. Mm. I dos seleccions molt ben fetes, Colòmbia i Uruguai.
Sí, senyor.
Molt... Bueno, no sé, Argentina no ho tindrà fàcil per guanyar això, Jo crec que no ho tindrà fàcil per guanyar la Copa Amèrica. I sí, Messi té l'edat que té ja, llavors Uruguai no té jugadors de nom, sí, Darwin, Valverde, però no és una selecció que estic segur que si fiquem a 100 persones d'ara mateix que estan escoltant aquí, 8 encertaríem a l'11 que té Uruguai ara mateix, perquè no els coneixem. Llavors, molt bé, Colòmbia sí que té una selecció més assentada, potser. Colòmbia pot ser la sorpresa. Tu ja vas ficar peus a Uruguai, ja al principi de tot, ja vas dir-ho que t'agradava i potser que arribi bé.
Sí, sí.
I no, com que no he pogut seguir-la molt, no puc opinar molt perquè he seguit més l'Eurocopa, però del que he vist, sí, estic totalment d'acord que és... El campionat descafinat.
Totalment. Totalment. I, bueno, que, per exemple, un dels jugadors més destacats d'aquesta Copa Amèrica és el James Rodríguez, que juga amb Colòmbia, i que...
Jugant, no sé, és de Qatar, està jugant? No sé on està jugant.
No sé on punyetes està jugant, però que aquest xicot, pues sí, que apuntava amb maneres, però després, bueno, fins i tot va estar jugant al Real Madrid...
El Mundial aquell que fa és increïble.
És increïble.
No és el després de Sud-àfrica, no és el de 14.
Sí, sí, sí.
Però... Fa 10 anys ja.
Clar, és que ara ens hem passat aquests últims 10 anys pues que pràcticament ni existia aquest jugador, tot i que ell continuava jugant, però ara resulta que és la gran estrella de la Copa Amèrica. Digue-me tu, si la gran estrella ha de ser un tio que portava pues, això 10 anys pràcticament, pues, que ningú se'n recordava d'ell. I està jugant molt bé,
Sí, molt bé. Sí, he vist els resums i...
Molt bé.
Així extended i... No, molt bé, crec que molt bé. I l'altra sorpresa és els laterals d'Uruguai, també.
Sí.
M'han comentat i llegit bastant de laterals d'Uruguai, tela. Es diu Araujo, també, em sembla, com el central. O Maxi, o així, em sembla, diu Maxi.
Sí.
I molt bé, Uruguai, la veritat, molt bé. Mira,
escolta, que per cert, estava l'altre dia llegint que... l'entrenador de la Reial Societat, l'Imanol, el Guacil, ha demanat a veure si es pot fitxar precisament a James Rodríguez.
Sí, no crec que li surti gaire car, no crec que per més de 10 milions o 15 no crec que surti. A veure, s'està revaloritzant ara, però no hauria de sortir per gaire més car. No estaria malament, sí, per la Reial Societat.
Bueno.
Ai, que Silva s'ha retirat, o sigui que es quadra bastant.
Doncs a veure què passa, tu, amb aquest Argentina-Canadà, jo crec que aquí Argentina guanyarà. I aquest interessantíssim Uruguai-Colòmbia, i qui quedi, des de luego, com deies bé, Argentina no ho tindrà fàcil, ni amb Uruguai ni amb Colòmbia.
No, ningú dels dos. No, no. I espera't Canadà, eh?
Bueno, sí, clar, sí, sí, també, també, clar.
Mai se sap, però bueno, que una Argentina-Uruguai, imagina't, eh? Allà com el derbi que hi ha, és com una Espanya-França aquí, eh?
Sí, 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 sí.
O pitjor, que és pitjor.
Sí, 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 hi ha molta rivalitat entre Uruguai i, bueno, també, bueno, Argentina-Uruguai i Argentina-Brasil, no? Sempre...
Sí, però aquí ja, ja ho saps, tu, aquí amb l'Argentina dius que és Uruguai i es posen com una mona.
Ah, no, sí, sí, hòstia, i tant, jo ho pots ben dir-ho.
Uruguai ho diu, no, estic malalt, no? O sigui, imagina't.
Molt bé, Dani, doncs res, escolta, a veure què ens porten aquestes semifinals i quins són els equips que arriben a la final de la Copa Amèrica, com també de la Eurocopa. Que passis unes bones vacances.
Igualment.
Una abraçada forta.
I potser ens veiem la setmana que ve a la platja.
I potser això, ens veiem la setmana que ve a la platja i fem unos largos per allí.
Unos
largos per la playa. Vinga, una abraçada.
Una abraçada.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I música, com sempre, els darrers minuts del Passeu sense trucar. Anem força enrere. Mira, justos 60 anys, 9 de juliol del 64. Els que teniu ja una certa edat, o com sempre el benvolgut Charlie diu, joventut acumulada...
Efectivament, sí.
Recordarem aquesta cançó...
Una cançó molt maca. A més,
de The Animals.
Forma part una mica de les meves cançons preferides,
oh.
Sí, de les playlists que Made in Ricky. Sí, és una cançó que, a més, té molts anys, evidentment.
Home, 60.
I és, bueno, una cançó que ha passat a la història de la música pop, no?
De dir The Animals, segurament us ha vingut al cap. Això mateix.
La Casa del Sol Naciente.
House of the Rising Sun. Que us vagi molt bé i dormà. I tornarem.
Adéu-siau.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. God, I know I'm one. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler. We're down in New Orleans. way.